el podcast de l'Esti a Menorca.
Salutacions, benvinguts al podcast de l'Esti a Menorca, el millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, de Balears. Quart episodi ja i segona derrota consecutiva. Una derrota, això sí, previsible, a la pista d'un altre aspirant a l'ascens, com és el San Pablo Burgos, però que deixa algunes curiositats que tot d'una analitzarem, com sempre, amb Adrià Quatrecases i la col·laboració de Jean Xuriguer. Adrià, salutacions. Un calendari complicat que, això, segona derrota i que ens torna a costar una mica a la zona de descens.
Què tal, Axel Camarasa? Doncs sí, un partit complicat, un partit difícil, que realment jo crec que sí que en aquest cas sí que podríem dir que és un partit en què l'Esti a Menorca no va, en cap moment va semblar que tenia opcions, a diferència del darrer partit amb l'Estudiant, és que sí que vam tenir una mica aquella sensació de per què no, en algun moment. Jo crec que aquí sí que va ser des del minut 1 fins al minut 40 una clara victòria del Burgos.
90 a 69 i un partit en el que des de, excepte no sé si és el 2-0 o el 4-2 inicial, em sembla que en cap altre moment del partit vam estar per davant en el marcador, ni tan sols a prop, va agafar avantatge ràpidament el San Pablo Burgos en el marcador i ja es va anar despenjant i no el vam poder atrapar. I deixa aquesta sensació d'incapacitat en el sentit de que per molt esforç que hi posessis, per molt de bon joc que intentessis, era un equip inabastable, era realment un equip superior en totes les facetes del joc.
Segurament amb el 2-0 inicial o el 0-2 inicial hauríem d'haver ens hauríem d'haver tancat.
Però arbitro l'hora,
però molt,
arbitro
l'hora. Tancat molt, eh?
Et sembla que repassem quatre pinzellades de l'actualitat, tres apunts de les notes del partit.
L'actualitat en 3 punts. Triplato! It's good! Triplato! Wins the game at the buzzer!
La primera de les pinzellades que m'agradaria destacar, que em va sorprendre del partit, és que, tenint en compte que era un rival potentíssim, un grandíssim candidat a l'ascens, la gestió dels minuts per part del tècnic Javi Zamora van els més habituals, diguem, els pesos pesants, els homes importants de l'equip, van rotar més de l'habitual, van jugar tots els jugadors i alguns dels quals que pràcticament són testimonials en el parquet, doncs van agafar força rellevància. Podem destacar, per exemple, Álvaro Sanz, 18 minuts en pista. Alderete, 27. Paul Molins, 17. Fins i tot Emil Stoilov va jugar 14 minuts. I Pablo Suárez, 16. Són no habituals que van agafar protagonisme i el que no sé jo és acabar d'interpretar el motiu d'això. És una qüestió que m'apuntava el company Miquel Cardona d'IB3, que a vegades els tècnics el que intenten és electrocutar, per dir-ho així, l'equip, veient que vas 15 avall i que no hi ha manera de retallar distàncies, de provar jugadors nous per a veure si apareix alguna dinàmica nova o sorgeixen coses noves sobre el parquet.
Sí, clar, la primera raó també d'aquests minutatges és el fet de que el darrer quart va ser pràcticament un quart sencer de minuts escombraries, no? Un partit que estava decidit i realment segurament era un quart per aprofitar, sabent que la victòria era inassumible com seria això?
Inabastable.
Doncs sabent que seria inabastable, donar minuts a jugadors més joves i a jugadors que no estan en rotació perquè es provin i també per poder tenir una miqueta algunes xifres, no? I tenir alguna referència a cara a analitzar també en aquesta aturada que tenim aquesta setmana, aquest cap de setmana que no hi ha lliga. Uh-huh. Per poder analitzar segurament més vídeo, no? És a dir, tenir més jugades de competició per poder analitzar quins altres recursos tenim a la banqueta i a la plantilla.
El motiu és que el motiu que cal descartar és perquè descansessin els teòrics titulars, perquè com deies, no hi ha jornada aquesta propera setmana, fins d'aquí 15 dies, fins al dia 3 de març no torna a haver-hi partit, però és que des del primer quart i el segon o el tècnic ja va veure que era complicat o realment buscava aquest electroxoc perquè els jugadors, la segona unitat, per dir-ho així, ja va entrar en dinàmica. D'aquests, jo destacaria l'aportació d'Álvaro Sanz, el base, diguem, suplent de Clevin Hanna. Va jugar 18 minuts, 8 punts, un 9 de valoració, i va estar bastant agressiu, bastant en penetracions, i òbviament no té el nivell de Clevin Hanna, però sí que crec que va saber agafar, va donar resultat, bàsicament.
Sens dubte, per mi és la nota més positiva de tot el partit. Álvaro Sanz va aprofitar els minuts i va reivindicar més protagonisme a la rotació. No només per Hanna, que per exemple va jugar, diria que tot el primer quart el va jugar sencer, i pràcticament la meitat del segon i estava absolutament fos. Va haver de sentar-lo perquè realment estava esgotat. Molins va agafar el seu relleu a la direcció, i no va ser fins la segona part que Álvaro Sanz va agafar el protagonisme, i jo crec que va estar brillant. I de fet, no és per res, però hi ha alguna dada estadística d'Álvaro Sanz que a mi m'excita.
L'eròtica de l'estadística.
I'll have what she's having.
Per exemple, Álvaro Sanz, 6 assistències, aquesta és la xifra, 6 assistències en 18 minuts de joc, però és que encara es pot millorar, encara hi ha cosa més eròtica. 6 assistències i una sola pèrdua de pilota. Això és una ràtio de 6 a 1 que és excel·lent, i que realment vam descobrir un jugador que, si pot rendir aquest nivell, dona no només un relleu a Hanna, que el necessita, perquè a vegades li falta oxigen, sinó perquè, a més, és segurament una de les carències principals de l'equip, que és la falta de creació de joc. No? Necessitem més jugadors capaços de generar tirs pels altres, de generar jugades pels companys, i realment Sanz va estar brillant. A mi em va sorprendre moltíssim, també prenent els seus tirs, perquè va arribar...
Sí, sí.
A tirar unes quantes vegades.
Sent valent, també, sent valent, i penetrant, i entrant, i intentant-ho, bàsicament.
Sí, però vull dir que realment va ser molt efectiu, i jo crec que és motiu per l'optimisme i per la trempera, per què no dir-ho?
I això em porta a dues qüestions. Una que hem comentat aquí en diverses ocasions, i és que els quarts se li fan bastant llargs a l'Estia Menorca, i un dels motius és aquesta acumulació de minuts per part dels jugadors, els jugadors importants, que són també els més veterans, que lògicament doncs es cansen abans, és qüestió fisiològica.
Sí, ho podem corroborar per experiència pròpia.
Donem fe.
A partir d'unes edats la cosa pesa, les cames pesen més.
I per tant és important tenir unitat B activada i rodada, però també per aquesta capacitat de creació, perquè d'uns partits cap aquí noto que costa cada vegada més trobar situacions de tir amb cert avantatge o favorables. Noto que costa molt generar joc i costa molt llançar amb certa seguretat o en posicions còmodes, no? I en aquest sentit he trobat una dada.
Una dada estadística?
Una dada estadística.
L'eròtica de l'estadística.
I'll have what she's having.
A veure, digues, perquè això ens interessa.
I quan ja som la segona pinzellada de l'actualitat que volia remarcar, i és el paper d'Eric Demers. Un jugador que és un grandíssim tirador, a priori, que és la seva principal virtut i qualitat, i que veiem que últimament li està costant molt trobar posicions de tir còmode i que s'ha de picar unes jugades eternes per poder fer un llançament. Però és que, com a conseqüència d'aquestes dificultats per tirar còmode, he mirat les estadístiques dels seus llançaments de 3, on és especialista, dels últims partits. Tampoc m'he passat mitja tarda, vull dir, he mirat uns quants partits enrere. Aleshores, a la pista de San Pablo Burgos, 0 de 3 en triples i 0 de 4 en tirs de camp. Vale, era un rival complicat, el que vulguis. Contra Estudiantes, 2 de 4 en triples i 2 de 6 en tirs de camp, un 33%. Contra Ourense, 1 de 4 en triples i 2 de 6 en tirs de camp. Això fa, en els últims 3 partits, que és aquest pack que ens havíem marcat, en 3 partits ha tirat 16 vegades, vale? I el bagatge és de 4 encerts, val? Per tant, és un bagatge relativament escàs. Mm-hmm. Si tirem encara més enrere, contra Oviedo, un de 4 en tirs de 3, 6 de 12, un 50% en tirs de camp, aquí hi ha 13 punts. Això ja estem a un nivell que potser podem donar fins i tot per vàlid. Mm-hmm. I he mirat encara un partit més enrere, 3 de 8 en tirs de camp, en triples, perdó, i 7 de 13 en tirs de camp, 54%. És a dir, des de fa 3 partits cap aquí, podem dir que el rendiment o el percentatge anotador d'Eric Demers s'ha vist clarament perjudicat o a la baixa. I això pot ser, lògicament, com sempre, per dues qüestions, o per un moment personal de que no estàs encertat, o també perquè les defenses ja te tenen calau i costa més trobar situacions còmodes de tir. Però és important, crec jo, recuperar aquest jugador, perquè ha de ser un dels que ha de portar a l'equip, i darrerament li està costant moltíssim, i quan ell no aporta, doncs els partits es fan feixucs i s'acaba perdent darrerament.
Sí, és un jugador clau, és una aportació essencial. A més, fa dies que ho diem, que realment l'aportació, és a dir, l'anotació des de línia de 3 punts és vital per l'Estia Menorca, però jo crec que et diria fins i tot que fins i tot si no fos una qüestió personal, si no és una qüestió d'encert o de mecànica, jo crec que és un problema de com tu bé has descrit, de la dificultat de tirs que ha de prendre. I ha de fer uns tirs tan difícils perquè els equips contra els que hem jugat darrerament estan ofegant els creadors de joc del Menorca. Bàsicament, Clevin Hanna, també Molins quan apareix a pista, fins i tot Dick B, que és l'únic que està agafant una mica el relleu. Són les poques figures capaces de generar joc, i això fa que si es desactiva aquesta peça, la resta s'han de buscar les castanyes, s'han d'espavilar per aconseguir un tir. I aquest no és el joc d'Eric Demers. El joc d'Eric Demers és un tirador en moviment, un tirador en espais, un tirador que necessita que algú atregui defenses per alliberar la seva posició perquè obri la pilota i ell rematar. No és un jugador que faci els tirs després de bot. No és un jugador que es generi espais. I això, jo crec que l'explicació principal és aquesta, que els equips han fet un scouting, han vist clarament que si ofegues les dues màquines de crear que pot tenir l'equip, fas que els demés s'ofeguin en el seu propi intent de crear. No? Això també Dick B en algun partit ho ha patit, no? Que sí, també se l'obliga a crear més del que segurament ell està capacitat en aquest moment. I segurament és la clau també d'aquesta falta.
I d'aquí la importància d'una segona unitat, no? Que pugui aportar potser coses una mica diferents i que pugui sorprendre el rival, però això ja és una tendència que detectem des de fa mínim 3 partits, que potser hi ha alguna cosa des de la part tècnica, del cos tècnic, que també has de buscar solucions, no?, als reptes que et planteja el rival. I això sembla ser que ara per ara almenys no ho està aconseguint. No dic que no ho treballi ni molt menys, però que sembla ser que una setmana més Eric Demers continua sense posicions còmodes, Clevin Hanna esgotadíssim perquè ha de batallar a cada punt, és suar sang, i llavors veurem si aquests 15 dies l'equip pot trobar solucions.
Jo crec que hi ha un recurs el que es pot recórrer sense haver de fer masses canvis, que és provar de jugar amb un únic home alt. És a dir, jo provaria de jugar en algun moment només amb Estevich, per exemple, jugant de 5, de pivot baixet, en aquest cas, però és un joc molt interior, i jo crec que això ajudaria a espaiar una miqueta la pista. Si t'hi fixes, hi ha molts moments en què, sobretot quan hi ha dos homes alts alhora, quan hi ha Estevich
amb Arteaga
o Stoilov, sí, es nota moltíssim que hi ha una mica d'overbooking el que és la pintura. Quan Hanna intenta penetrar, es troba que hi ha els defensors d'aquests pivots que estan allà muntant una muralla, i com que l'amenaça exterior és escassa de l'Estia, els jugadors que estan a les ales fins i tot s'atreveixen a ajudar a la zona interior perquè no veuen un excessiu perill en les amenaces de 3 punts. I això acaba creant un tap impossible de penetrar.
Per tant, estem davant la dicotomia que la solució per a l'Estia va ser Oliver Estevich jugar amb dos alts i fer-se fora la pintura, i pot ser que els rivals hagin pres nota i ara la següent peça que cal moure és precisament desfer el que havia servit de solució ara fa unes jornades per tornar a jugar només amb una mà alt i permetre als jugadors més exteriors i amb més bon llançament tenir més possibilitats de tir i penetracions, alliberar la pintura.
Però per això fixa't que dic Stevic com a pivot únic, perquè a diferència d'Arteaga, que la seva aportació principal és ofensiva, Stevic jo crec que té una flexibilitat i una capacitat defensiva superior i, per tant, evidentment, jugar amb dos homes alts a dintre va ajudar tant en el rebot com en intimidació i en defensa. Però buscar aquest equilibri costa i potser la manera, la solució, o una possible solució seria jugar amb Stevic d'home alt que Arteaga tingui menys minuts o que entri en la segona unitat, però Stevic com a home alt principal blinda la defensa amb més garanties i en atac en principi s'hauria de guanyar espais i hi hauria més capacitat de amenaça exterior.
Una qüestió que volia comentar, Adrià, triples, què? Ens van fotre una bacanal de triples, aquella gent, sí. No en fallaven ni un.
No,
ni un.
Clar, això...
I no tots els tiraven còmodes, eh?
No.
Hi havia algun on the face bastant important, eh?
Sí, encara evidenciava més aquest contrast, no? Veure tants homes capaços de notar des de la línia de 3 punts contrastava molt amb la falta d'encert del Menorca i també la sensació de que realment hi ha pocs jugadors que puguin suposar aquesta amenaça, no? I realment desactivat Demers, hi ha molt poca consistència en l'amenaça exterior. Sí, va ser una arrasada en tota regla.
9 triples a la primera part, 75% d'encert, i això en el postpartit ho explicava el propi Javi Zamora, d'aquella sensació d'impotència, de dir, vale, estic remant aquí, suant per fer qualsevol cistella i triple, va ser...
Els hi entra tot, no? Aquella cosa dels hi entra tot.
Mare de Déu, que complicat va ser. Parlem del proper rival, el Guipúscoa.
Queda lluny, eh?
Sí, 15 dies.
15 dies, eh?
Queda lluny. Quart classificat, un altre coco. Veurem si en aquests 15 dies... pues això, es toquen algunes tecles, es millora el joc, però no sé si... Si sorprendria molt que poguéssim guanyar. És a dir, jo així com estava molt encigalat, ho reconec obertament, pensava que o Estudiantes de San Pablo podien fer alguna cosa, m'han baixat els fums, he assumit que són molt millors equips, però molt millors equips. M'havia crescut amb les 3 victòries consecutives i ara ja sóc bastant més prudent a l'hora de visualitzar el partit de... contra el Guipúscoa.
Bueno, però ara tu has de mirar amb optimisme, has de pensar que el més difícil ja ha passat, que el Guipúscoa, tot i ser un dels grossos, no és tan gros com els altres dos, no? I tu pots mirar així, també... comença a fer una mica de baixada comparat amb l'altre.
El calendari és dur.
I et diria més, jo encara no tiraria la tovallola amb el partit d'aquest dissabte, eh? Perquè ens queda un recurs. La jugada mestra.
La jugada mestra.
És que tenim una cosa que la que podem recórrer encara a la desesperada, però que és impugnar el partit.
Directament.
Jo impugnaria el partit. Hi ha raons suficients, però la principal és que hi ha dos Burgos. Hi ha dos Burgos a la categoria.
M'he confós.
Això s'ha d'impugnar.
M'han anat a la pista de l'altre, no?
Clar, és a dir, és un moment. Aquí tenim el Grupo Ureta Tizona Burgos, que jo primer pensava que era Grupo Uretra, cosa que m'hagués agradat molt més, però bueno, Grupo Ureta Tizona Burgos i el Longevida San Pablo Burgos. Aquí hi ha una duplicitat que jo crec que es pot denunciar. Em sembla clarament que aquí pot haver-hi un buit legal al que ens podem aferrar i denunciar que, clar, nosaltres havíem fet l'scouting per jugar contra el Grupo Ureta Tizona Burgos i va i se'ns planten els de Longevida San Pablo Burgos.
Això no s'hi val, l'àrbitre.
Clar, no s'hi val.
Això no s'hi val.
No s'hi val. Llavors, jo crec que...
Pot ser que Burgos ciutat estigui dividida entre els que pateixen d'uretra i els que volen... Longevida, són com totalment oposats, no? Vull
sí,
dir...
però no tan oposats, perquè hi ha una mica de, bueno, si la uretra està bé, segurament tens més longe vida que si la uretra no està bé. És, per això és molt confús i jo crec que aquí hi ha alguna cosa que no està clara, alguna cosa que fa pudor i s'hauria d'investigar. Per tant, s'ha d'anar a la FIBA. S'ha d'arribar a les més altes instàncies, on faci falta, perquè això és un escàndol i s'ha de denunciar.
Denunciarem. Això no pot ser. Denunciat Burgos, l'única... A veure si podem salvar la victòria, perquè sobre el parquet va estar força més complicat. Deixem aquí aquest quart episodi, diré a quatre cases. Que vagi molt bé.
Sí, senyor.
Que visca l'Èstia.
Que visca l'Èstia.